Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Rebeca, Sanae, Rosa, Faustín, Marín, Fàtima, Federica, Diana, Gisela, Fuensanta i una nena de 6 anys. Víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008. Una violència que, a més d'atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la seva autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol societat i minva la integritat individual i col·lectiva de totes les persones que la integren. Aquest és un petit fragment del manifest subscrit per les institucions públiques de Catalunya del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Un document al qual ensumem que condemna totes les manifestacions de violència masclista i encoratja totes les dones que es trobin en aquesta situació que reclamin l'ajut necessari. Un tema del que parlarem a l'infot d'avui. Coneguem ara la resta de notícies de la setmana als titulars. El ple del Consell d'Alcaldes aprova una moció davant la crisi econòmica. Francina Ricard.
Servirà per donar suport als diferents agents econòmics i socials de la comarca.
El diputat al Parlament, Francesc Homs, visita Ripollet.
Convidat per la formació local de Convergència, va presentar el seu llibre Catalunya a judici.
El Compromís per Ripollet demana a través d'un document que s'apliquin millores sociolaborals a Can Mas.
Aquesta proposta està marcada dins el projecte Treball als barris d'intervenció integral al barri de Can Mas.
L'ambigús arriba a Ripollet.
La mostra té l'objectiu de divulgar el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire.
Comencen els actes commemoratius del Dia contra la Violència vers les Dones.
La Regidoria de Polítiques d'Igualtat va donar el tret de sortida el passat dimecres amb una xerrada sobre la violència de gènere.
L'equip de futbol sala femení Can Clos publica un calendari per costejar la temporada.
Ens ho explicarà una de les seves jugadores, la Maria Ángeles Gómez.
Inaugurada l'exposició Huella.
Es tracta d'una mostra del fotògraf argentí Humberto Rivas que va plasmar en imatges les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola.
I avui a l'entrevista Joan Mimó.
El fotògraf ripolletenc ha guanyat el primer premi del concurs Santiago Pinyol.
Esteu escoltant Info.
El ple del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar per unanimitat el passat 18 de novembre una moció de recolzament als diferents agents econòmics i socials de la comarca davant la crisi econòmica. A més, deixa clar que aquelles polítiques i línies d'actuació que s'adoptin per tal d'ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta situació han de comptar amb l'acord de les administracions públiques i de les entitats financeres del territori. Laia Prats.
En aquest sentit, el ple valora molt positivament l'existència d'organismes com el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. En el document, els alcaldes es fan ressò de la necessitat que les entitats financeres de la comarca realitzin el major esforç possible per estar al costat de les empreses vallesanes i dels seus treballadors i treballadores. També destaquen la importància de majors aportacions econòmiques de l'Estat i de la Generalitat als municipis per tal de fer front a la crisi i, per tant, de l'establiment d'un nou model de finançament autonòmic i d'un nou marc de finançament per als ajuntaments.
Així doncs, el ple del Consell d'Alcaldes valora molt positivament les negociacions que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies està portant a terme amb el govern espanyol per tal d'aconseguir, entre d'altres qüestions, que no es congeli l'aportació de l'Estat als ajuntaments per al proper any 2009 i que es contempli l'increment que correspongui al retorn de l'IVA per les inversions i la flexibilització de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
D'altra banda, els alcaldes de la comarca aposten clarament per treballar per tal que la base de la recuperació econòmica es centri en la major competitivitat de les empreses i en una millor formació dels treballadors i treballadores. També proposen invertir en recerca i innovació i implementar polítiques que propiciïn el desenvolupament i la modernització tecnològica.
El COP Compromís per Ripollet ha demanat en una nota de premsa que s'aplica a alguns dels aspectes que apareixen a l'activitat social al barri de Camà. Aquest document es va presentar al darrer Consell d'Administració del Patró Municipal d'Ocupació, realitzat a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell, i està marcat dins el projecte Treball als barris d'intervenció integral al barri de Camà.
Arrel de les conclusions de l'estudi, José Luis Muñoz, regidor del Compromís per Ripollet, ha manifestat en primer lloc que el servei de Club de la Feina, pensat per oferir informació i assessorament per a l'accés al món laboral, hauria de repensar-se per tal d'ampliar la seva oferta d'horaris. A més, afegeix que cal que la formació per al treball que s'ofereix respongui a les necessitats reals de les empreses de l'entorn. Finalment, també destaca que caldria contemplar la possibilitat d'ampliar els horaris de les ofertes formatives endegades per part de l'administració local.
El grup del COP Compromís per Ripollet ha distribuït per la població 12.000 exemplars, una publicació on assegura que el preu dels 128 pisos de protecció oficial que es construiran al sector Pinetons, tot i que estan molt per sota del preu del mercat lliure de pisos nous, també estan fora de l'abast de molta gent que necessita un habitatge.
El regidor del COP Compromís per Ripollet, José Luis Muñoz, va assegurar en roda de premsa el passat dilluns que, segons els seus càlculs, els pisos s'estan venent un 25% més cars del seu cost.
Això vol dir que aplicant els costos reals de l'habitatge, aquests podrien resultar entre 6,5 i 8 milions de pessetes més barats. D'aquesta manera, i per simplificar una mica, un pis que costaria 22,3 milions de pessetes, de 54 metres quadrats, en podria arribar a costar 15,7 milions de pessetes.
Segons el portaveu de l'oposició, aquests preus estan fixats en funció del mercat per no fer excessiva competència i obtenir uns importants beneficis.
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet, per tal de no fer competència al mercat, estan inflant el preu de l'habitatge de protecció oficial molt per sobre del seu cost real de construcció, tenint en compte fins i tot la repercussió del preu del sòl. D'aquesta manera, la Generalitat obté més de 1.000 milions de pessetes de benefici en aquesta promoció d'habitatge de protecció oficial a Ripollet, més de 1.000 milions de pessetes.
El regidor del COP, a banda de preguntar-se on inverteix la Generalitat els 6 milions d'euros de benefici dels que parla, va esmentar algunes propostes del seu grup per tal de fer efectiu el dret a l'habitatge per a tothom.
Entre algunes d'aquestes propostes, cal destacar que la Generalitat hauria de canviar precisament allò que deien, les lleis que regulen el preu dels habitatges de protecció oficial. Cal, doncs, que aquest preu no s'estableixi en funció dels paràmetres de mercat. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ripollet ha de ser valent i no cal que vengui els terrenys on es faran els pisos de promoció pública al preu de mercat.
El COP Compromís per Ripollet també proposa que l'Ajuntament creï un patrimoni municipal de sòl per tal de destinar-lo a nous habitatges de promoció pública, la potenciació del lloguer a les promocions públiques i del lloguer social vinculat al sou. Per últim, es proposa crear un cens d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb criteris socials i amb garanties per als propietaris.
L'agrupació local del Partit Socialista de Catalunya va escollir el passat divendres, 14 de novembre, la seva nova comissió executiva, on Rosa Martín continua ocupant el càrrec de primera secretària.
Tot i això, un 40% dels seus membres han estat renovats. El PSC ha destacat la incorporació de persones joves, fent que l'edat mitjana de la comissió hagi baixat perceptiblement. La nova comissió executiva del PSC de Ripollet, així com l'assemblea local en general, han volgut agrair als membres sortints la seva dedicació durant els darrers anys.
Ahir dijous, Francesc Homs, membre de l'Executiva Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya i diputat al Parlament, va ser a Ripollet convidat per la secció local per presentar el seu llibre Catalunya a judici.
Homs desvela a la publicació la seva visió sobre el procés estatutari, un tema que, segons ell, afecta a tothom.
El finançament, per descomptat, que per això hi va lligat amb l'estatut, penseu que tot això té a veure directament després amb la gent de Ripollet. De Ripollet, del meu poble de Taradell, de Barcelona, de Cerdanyola, que teniu costat, de Sabadell, etc. No? Perquè, clar, s'està veient l'aplicació, per exemple, de la llei de dependència. Doncs al final això, que a part de vulnerar les competències pròpies que teníem aquí a Catalunya, el que és evident és que s'han creat unes expectatives per les quals no hi ha després per pagar.
El diputat al Parlament, el de l'Estatut, és un debat clau que tothom ha de tenir present.
Com de crear consciència del que arriba a ser finalment important tot plegat, no? I que tot d'alguna manera o d'altra doncs va lligat. Aquest és un dels debats de poder més importants que s'han produït en la història del nostre país, doncs, en algun segle. I, home, i és molt important que no l'acabem perdent, almenys no l'acabem perdent del tot, perquè, escolta, que ens ha costat prou.
Catalunya a judici parla també del sistema de finançament i de la importància que els diputats catalans a Madrid defensin els interessos de Catalunya. El llibre està editat per Ara Llibres.
El passat 19 de novembre, els informàtics de tot Espanya van dur a terme una jornada de protesta per tal de defensar la continuïtat de les titulacions informàtiques davant la intenció del govern estatal d'incloure aquestes branques dins l'enginyeria de telecomunicacions. La protesta, que està avalada pels col·legis professionals, va comptar amb el suport dels treballadors del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Ripollet. Les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet van demanar aquest dijous la retirada de tots els símbols del franquisme que encara resten a Ripollet. Es tracta de les plaques que el Ministeri de la Vivienda col·locava als pisos de protecció oficial.
Segons Lluís Pladevall i Cate Semper, membres de la GER, que encara queden unes 11 plaques al municipi.
Després d'haver de 2 anys i mig que es va presentar aquesta moció, no l'han complert. Una proposta, una prova d'aquest fet, són les plaques que encara resta al nostre municipi amb escut falangista, els ous, les fletxes i el nom del Ministeri de Vivienda, les quals identifiquen els 12 pisos de protecció oficial que es van fer durant la dictadura de Franco. La GER hem tret algunes d'aquestes plaques dels pisos on estaven, com podeu veure aquí sobre la taula, però tenim localitzades més d'una decena d'aquestes al municipi i que encara no han estat retirades.
La jove formació independentista té previst entregar aquestes plaques a l'alcalde de Ripollet al ple municipal del proper 27 de novembre i conviden a la resta de ciutadans del municipi a sumar-se a la iniciativa.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquest vespre el Centre Cultural acull un taller de relaxació inclòs en les activitats de la gent activa. Serà a les 6 de la tarda. A les 10 del vespre el Teatre Auditori acull la representació de La forma de les coses. El preu de l'entrada és de 15 euros. Dissabte al matí, Trobades amb l'Art organitza una sortida al Caixa Fòrum. Per concertar hores de sortida cal dirigir-se al Centre Cultural. A les 12 del migdia, la biblioteca acull una nova sessió dels més petits fent dissabte amb el conte del Pinotxo. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, l'Estai L'Estel celebra el 28 aniversari de l'entitat a la plaça de Pere IV amb tallers, xocolatada i festa infantil. A partir de 2:15 de la nit, la penya flamenca La Macarena celebra una reunió flamenca al seu local del carrer del Cot i a les 11 de la nit hi haurà música en directe al pavelló Joan Creu. Finalment, diumenge, la Cobla Costa Brava realitzarà un concert al Teatre Auditori. Serà a 6:45 del vespre.
Esteu escoltant Info.
Fins al proper 23 de novembre, a la plaça de Joan Abat es podrà visitar una exposició sobre la qualitat de l'aire. L'Ambibus, com s'anomena la mostra, té l'objectiu de divulgar el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu de la mostra és principalment divulgatiu, tal com indica Maria Comelles, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
Tenim un pla a la regió metropolitana per combatre la contaminació i donar-lo a conèixer als ciutadans per mètodes, doncs, didàctics, pedagògics, vull dir que pugui entendre per què existeix la contaminació, quina preocupació tenim l'administració davant d'aquesta contaminació i quines mesures hem proposat per baixar aquesta contaminació.
A l'exposició també es poden veure les diferents actuacions que està realitzant l'administració. Comelles detallava els micròfons de Ripollet Ràdio, els més importants.
Allà hi ha tot el tema transport, que és tot un paquet, que és sempre, ens reduïm sempre que podem, utilitzem el transport públic sempre que puguem, ambientalitzem els vehicles, o sigui, els camions, els autobusos, i podem fer coses perquè contaminin menys els pesants. Tot el tema indústries, les indústries també, indústries, activitats extractives, i una cosa important, les obres.
Per la seva part, l'alcalde de Ripollet ha agraït que la població pugui comptar amb aquesta mostra, ja que ajudarà els ciutadans a prendre consciència del medi ambient.
I que al cap i la fi és un espai de reflexió. La idea seria que quan algú surt d'aquí, doncs surt amb una idea de pensar i de reflexionar sobre el que tenim i el nostre medi natural. I bé, el que s'ha dit moltes vegades, viure en una àrea metropolitana com la que està immers Ripollet, al costat d'una gran ciutat que és una meravella com és Barcelona, doncs això és un privilegi, però també això té unes conseqüències negatives. En aquest cas parlem de la qualitat del medi ambient.
L'exposició està pensada principalment pels alumnes d'ESO que poden sol·licitar la visita per mitjà de la guia d'activitats educatives. L'equip de futbol sala femení de l'Associació de Veïns Can Clos publicarà un calendari de 2009 que han fet les noies per poder subvencionar la temporada de futbol d'enguany. Tenim a l'altra banda del telèfon a la Maria Àngels Gómez, una de les protagonistes d'aquest calendari. Maria Àngels, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem dit una de les protagonistes d'aquest calendari, explica'ns tu per què.
Bueno, el tema d'aquest calendari, bueno, és perquè som d'un equip de futbol sala femení i, bueno, aquest any hem pujat de categoria. I ens ha passat pues, que teníem uns patrocinadors, però se'ns han triplicat els gastos. Clar, vam començar com una broma, pues, ja el fer un calendari per vendre-ho i treure talents, i al final pues, hem fet el que és, hem dit pues, què ens podria costar i què ens podria al final repercutir pel tema de quan sortiria tot plegat sense calendaris per fer, i ens surt a compte total que hem decidit fer-ho, i bueno, jo crec que ha quedat molt bé, ens ho hem passat bé, que això és l'important, i a part, si ens venem, treurem cabells per complir la temporada i acabar-la bé, no?
Uh-huh. El que no ens has dit és que sortiu vosaltres a les fotos.
Sí, sí, sí. I el tema és que bueno, som dos equips, un està a Nacional i l'altre està a Divisió Catalana, a Primera Catalana, i sortim nosaltres, les 20 noies, pues allà pues, ja veureu, el dissabte que ve fem una presentació al pavelló, que juguem allà, i ja veureu que és molt divertit, està molt bé el calendari.
Uh-huh. Se li va ocórrer alguna noia en concret, allò del calendari d'aquesta manera, amb aquesta pose?
Pues sí, 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 va, una d'elles ho va comentar i bueno, sí, ho hem fet entre totes i ens en vam posar d'acord. Mm-hmm. I ho vam fer l'altre dia, la setmana vinent ja ho tenim imprès i bueno, això ja et dic, jo crec que bueno, la gent hauria d'anar ja al pavelló fent la presentació a les 4 de la tarda, a les 16 hores. Uh-huh. I bueno, ja, bueno, a part que juguem, tenim partit de lliga, pues presentarem el calendari.
Nosaltres hem vist una de les fotografies que la veritat és que ha quedat molt maca. Explica'ns si us has fet aquestes fotos i com vau veure una mica aquest procés de creació.
Sí, bueno, les fotos ens les va fer una fotògrafa, és amiga d'una companya ja, aquí al costat, a Barberà del Vallès. Uh-huh. I bueno, per coincidir amb el dia i que tothom estigués i tal, pues, vam decidir una tarda fer-ho, o sigui, vam estar 5 hores allà amb la noia, però al final ella ens va donar idees, vam portar el que era pilotes, tot el que és tot complement, bueno, porteria i tal, i vam estar allà fent les fotos pues, per complir els 12 calendaris, el gener i el desembre sortint totes, i després cada mes, des del febrer fins al novembre, sortim en grups de 3 o 4 persones.
Uh-huh. Has comentat que heu fet 500 calendaris.
Sí, 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 sí. Hem fet 500 calendaris, bueno, hem de vendre 10 euros al calendari. Uh-huh. I bueno, pues, a veure si els venem tots, pues, tindrem aquests calets recaudats.
Uh-huh. Perquè actualment la vostra situació econòmica, quina és?
Bueno, la nostra situació és que tenim un pressupost, no? De la temporada, pues, l'any passat entre 2-3.000 euros podíem cobrir la temporada, però aquest any s'han triplicat els gastos perquè hem pujat de categoria. Uh-huh. I això implica pues, que en comptes de 3 ens sobra 9-10.000 euros. Clar, els patrocinadors més o menys els teníem, però per cobrir la resta del pressupost pues, hem buscat i encara pues, que ens faltaven calés, i amb això jo crec que cobrim ja, o sigui, amb el que traiem del calendari ja cobrirem tota la temporada aquesta.
De tota manera, si ens surt algun patrocini més serà ben rebut, no?
No, clar, o sigui, sempre està molt ben rebut tot, i a part que sempre hi ha gastos que al final de temporada pues, has de pagar més arbitratges i tal, i sempre va bé, no?
Uh-huh. On s'ha de dirigir aquelles persones que vulguin comprar aquest calendari?
Sí, mira, comento, el dissabte 29 de novembre A les 15:45 fem el que és la presentació al pavelló d'esports municipal de Ripollet i bueno, a les tindrem allà una taula amb la venda dels calendaris i després a part juguem el que és jugar el primer equip amb el Risco Verde de Gran Canària a les 4 de la tarda, a les 16 hores i després seguit jugar el B a les 17:45 Can Clos B amb el Sant Just d'Esbert. O sigui que els esperem a tots allà al pavelló.
Molt bé, doncs només dir-te que moltíssimes gràcies per haver-nos atès la Maria Àngels Gómez de l'equip del futbol sala Can Clos. Moltes gràcies i dir-te que felicitats pel calendari perquè només per la foto que hem vist ens ha agradat moltíssim i per tenir aquesta iniciativa i aquest coratge, també, per què no dir-ho.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, vale?
Ens veiem, gràcies, bona tarda.
Adéu, que vagi bé, adéu.
Aquest dimecres van començar els actes commemoratius del Dia contra la Violència vers les Dones, que se celebra cada 25 de novembre. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat va donar el tret de sortir de la jornada amb una xerrada a la sala de plens de l'Ajuntament sobre la violència de gènere a càrrec de Leonor Maria Cantera, doctora en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cantera és doctora en Psicologia Social, professora de Psicologia i directora del Màster en Investigació i Intervenció en Violències en Relacions Afectives de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella mateixa explicava als micròfons de l'Info poc abans de començar l'acte la temàtica de la xerrada.
Bueno, durante la tarde noche de hoy vamos a hablar sobre conceptos que tienen que ver con la violencia, como lo es los mitos, como lo es entender qué es el sistema patriarcal, poder saber qué, cuál es la tipología de la violencia y cómo actúa una persona que es agresora, cómo actúa la víctima, cuáles son las consecuencias incluso en su salud por padecer la violencia y también pues cuáles son los facilitadores de la violencia en la pareja.
L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollès, Juan Parralejo, i la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Riera, que va explicar els diferents serveis que s'ofereixen des de la seva regidoria a les dones del municipi.
Des de la regidoria de Polítiques d'Igualtat, els recursos que tenim per servir a la població, no és una informació o regidora de la població. Sí, és una informació de la regidora de la població, és un servei de possibilitat, per ser que, sobretot,
Per la seva part, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va insistir en la importància de jornades com aquestes.
Un és insistir en que quan es decideix promulgar un dia una causa, es fa un objectiu molt ben bé, molt clar, que és propiciar la relació. I és evident que moltes persones, molta gent, pues, defensa que no, que el que es pot si fa en aquest dia, que no té una altra i va, això és una cosa impossible, que això no ho hauria de fer, no ho hauria de fer, no ho hauria de fer.
El proper divendres 28 de novembre serà la representació teatral de l'obra El dia de la cerda, a càrrec del grup teatral Mujeres en Escena. Serà a les 8 del vespre i les invitacions es poden recollir al Centre Cultural de forma totalment gratuïta. Dissabte 29 de novembre a les 12 del migdia, amics del teatre realitzaran la lectura del manifest a la plaça de Pere IV. La consellera de Salut, Marina Geli, va presidir el passat 12 de novembre l'acte de lliurament del quart Premi de Recerca en Atenció Primària 2008 de la Regió Sanitària Barcelona. El guardó ha estat concedit al projecte Estudi d'Intervenció per millorar el suport social en cuidadors, coordinat per Josep Maria Bonet del Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet. L'estudi, encapçalat pel doctor Josep Maria Bonet, va ser premiat el passat mes d'octubre a la novena convocatòria d'ajut a la recerca de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. En aquell moment, el mateix doctor Bonet explicava a l'Info quin és l'objectiu d'aquest estudi.
Sobre el que es tracta és que nosaltres farem una intervenció sobre els cuidadors informals dels pacients dependents a diversos nivells, no? Intentarem treballar a nivell individual amb els pacients, a nivell familiar, una intervenció a tota la família i després farem un grup d'autoajuda. Llavors això el que pretenem amb això és poder millorar el recolzament que tenen aquests cuidadors, basant-nos en un estudi previ que havíem fet que veiem doncs, que el recolzament tenia molta relació amb l'esgotament del cuidador. No? Llavors el que pretenem doncs, és això, no? Intentar disminuir aquest esgotament del cuidador i millorar la qualitat de vida, no? Millorant el recolzament que té.
Aquest premi té una dotació de 12.000 euros que es destinaran a la formació dels professionals que intervenen en el treball i la contractació de professionals externs, tal com explica Bonet.
Per una banda, doncs, a la formació dels professionals que han d'oferir tots aquests serveis, no? I sobretot també doncs, perquè interessa molt que tothom més o menys treballi igual, perquè si no no podrien fer la comparació, no? I per una altra banda, per contractar també un entrevistador extern, que és el que ens recollirà la informació i que és el que ens permetrà veure si això que estem fent serveix o no. I és molt important per nosaltres que sigui algú fora de l'estudi doncs per evitar també doncs, que hi hagi contaminacions, no? Que nosaltres mateixos puguem influir una mica en els resultats. No?
En aquesta quarta convocatòria del Premi es van presentar 16 projectes, dels quals es van seleccionar 4 finalistes. Els projectes de recerca presentats es basen en la millora de la qualitat en la prestació i l'impacte dels serveis d'atenció primària en els resultats de salut de la població, amb especial èmfasi en l'accessibilitat, l'equitat, la continuïtat assistencial entre nivells, l'efectivitat i l'eficiència dels serveis. El passat dilluns 17 de novembre, el Centre Cultural va presentar la mostra fotogràfica Huelles. Es tracta d'una exposició del fotògraf argentí Humberto Rivas, que, impressionat per les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola, la va voler plasmar en imatges. A l'acte d'inauguració va participar la dona de Rivas, Maria Alguera, i la comissària de l'exposició, Mariona Fernández, que va destacar de la fotografia de Rivas la seva capacitat de plasmar el pas del temps.
Quan parlo d'aquesta exposició no em canso mai de dir que l'Humberto Rivas pot parlar de moltes coses, però crec que és el fotògraf que com poc ens sap parlar del temps. O sigui que té una percepció de sensibilitat per captar l'essència del temps en totes les seves obres, que està vivint aquí una mica. El més fàcil, diguéssim, és veure llocs abandonats, i llavors, per tant, veiem l'empremta del temps que ha passat. Però també llocs, a vegades, que sembla que estiguin a l'espera de que passi alguna cosa, una mica una altra cara de la mateixa moneda.
D'altra banda, la dona de l'artista va explicar el perquè de l'interès d'arribar respecte a la Guerra Civil Espanyola.
Creo que es muy útil para nosotros saber que allá en Argentina, en nuestra adolescencia, teníamos una idea muy especial de la Guerra Civil Española. Siendo para nosotros la guerra donde se definía un ideal como de lucha, la república, y se luchaba claramente contra el mal y las cosas malas. Es decir, nosotros lo teníamos así como un feliz, y cantábamos canciones republicanas en los campamentos o con sus propios huecos. Ese fue obsesionado con lo que iba encontrando como rastro de la guerra civil, y cuando presentó su candidatura a las becas indígenas, la presentó como un deseo de que su foto se incentivara la memoria del error.
La mostra es podrá veure fins al proper 18 de desembre. L'entitat Ripollet Sardanista continua aquest cap de setmana amb la celebració del seu 33è aniversari. El passat dissabte, Ripollet Sardanista ja va celebrar el pavelló Joan Creus, una diada sardanista acompanyats per la Copla Juvenívola de Sabadell i la Copla Marinada. Les activitats previstes ens les explicava la setmana passada l'Info Rosa Santa Creu.
I per l'altre diumenge, que és la festa una mica més plena i més grosseta, podríem dir, doncs hi ha llavors un dinar de germanor, es fa a les dues, i a la tarda hi tenim un gran concert, un concert per celebrar aquest 33è aniversari, i ho fem amb la Costa Brava. Un concert que ja fa anys que es porta a terme.
Pel que fa al concert de diumenge, que s'iniciarà a les 7 de la tarda, l'entrada és gratuïta per als socis de l'entitat i col·laboradors de la PLEC. La resta de persones que hi vulguin assistir hauran de comprar l'entrada a taquilla una hora abans del concert a un preu de 6 euros. Aquesta nit arriba al Teatre Auditori l'obra de Neil Labute, La forma de les coses. Sota la direcció de Julio Manrique, l'espectacle compta amb la interpretació de Mireia Eixalà, Cristina Genevat, Xavi Ricard i Marc Rodríguez. La forma de les coses explica la història d'Adam, un noi insegur que ha influenciat per Evelyn, la seva nòvia que és estudiant d'art i prepara la tesi doctoral, està disposat a canviar del tot per agradar-li més. De mica en mica es va transformant, però els canvis no agraden als seus amics d'abans. Serà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de l'entrada és de 15 euros. El patinador del Club Patinatge Artístic Ripollet, Carles Gasset, participarà des del 17 de novembre fins al dia 22 al Mundial Sènior de Patinatge Artístic que se celebra a la Xina. Gasset competirà les proves de figures obligatòries, lliure i combinada. Un total de 10 patinadors formen part de l'expedició de la Federació Espanyola de Patinatge, entre ells el patinador i actual campió d'Espanya, Carles Gasset. Ahir van començar les competicions amb bones expectatives pels patinadors espanyols després d'haver realitzat la sèrie d'entrenaments. L'entrenadora Janet Ruiz no ha pogut acompanyar Gasset per manca de pressupost i la Federació Espanyola ha designat un altre tècnic com a responsable de l'expedició.
El 91.3 Info.
entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Molt bona tarda.
Comencem, el Ripollet va perdre el seu primer partit.
La cosa està entre tres, ja que el Palafrugell, el Ripollet i el Rubí, els tres turistes, els separa un punt, ja que els homes de Jordi Muñoz van perdre el passat diumenge el seu primer partit en el municipal. Contra l'equip de la Gramenet, per 0-3. Una victòria, podríem dir, injusta, no? Almenys es podria ser que hagués pogut perdre, però per no per 0-3, no? Aquesta jornada la cosa es pot quedar igual, ja que és lògic que els tres equips guanyin els seus encontres. I més fàcil ho té el Ripollet, que torna a jugar a casa contra l'equip Olímpic Capatxó, que està a la zona de descens, mentre que els altres equips el tenen rivals més difícils.
Continuem amb l'equip de futbol sala del Darrere Extremera, potser líder de nou.
Aquest dimarts es va jugar a la porta tancada a l'encontre ajornat el dia 18 d'octubre a la pista Olímpic La Floresta, amb un empat a dos, recuperant a un punt més en aquesta setmana. Ara són tres els equips que poden ser líders, el Corbera, el Gatibret, Divisa i el Ripollet. A l'equip de casa és el punt en principi, el partit ho té més fàcil, ja que jugaria contra el Ramon Ferrer Divisa, mentre que els altres dos equips són més difícils com són el Gavà i el Tires a la Mar.
L'hoquei Ripollet intentarà aconseguir la segona plaça.
Després de la derrota a casa contra el Canet 1-2 i l'empat a 1 al camp de Congrés, amb partit adreçat, i la jornada de descans la setmana passada, el Vic li treu 8 punts al Ripollet per la segona plaça. Són tres dels equips només amb dos punts de distància. Per aquest motiu, els homes dos carcollados en aquesta jornada intentaran guanyar a un dels equips de la part baixa de Consol, a l'equip de Castella Bonova, que té 4 punts amb una sola victòria, un empat, i és l'equip que és rival d'aquesta setmana.
I em sembla que continuem parlant d'hoquei, no? Avui a l'Infosport.
Sí, perquè vindrà el seu president Albert Tigres i l'entrenador de l'equip base, Felipe.
Ja saben que això serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio amb el nostre company Ramon Argenter. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
El passat dissabte es va donar a conèixer el veredicte de la 7a edició del concurs de fotografia Santiago Pinyol, organitzat per la Comissió de Festes de la Tardor i l'Agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet. El primer premi va recaure en el fotògraf ripolletenc i també membre de la FOCER, en Joan Mimó, qui ens acompanya a l'informatiu d'avui. Joan Mimó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que rebem, moltes felicitats per aquest primer premi.
Gràcies.
Sabem que n'has guanyat molts premis la teva trajectòria, però explica'ns una miqueta què significa aquest premi per tu.
Home, tots els premis són agradables, no? Perquè d'alguna manera pues, recompensen la feina que has fet i, pues, i més en un premi pues, aquí del local del poble pues, també pues, fa molta il·lusió.
Sabem que és difícil explicar una fotografia, però parla'ns una miqueta d'aquesta fotografia guanyadora.
Bueno, aquesta fotografia guanyadora és una panoràmica del Vall de Bastons que estàvem ballant i després pues, està tratada en Photoshop amb una mica de les llums i li dono un to molt, molt càlid perquè entrava, era el dematí, esclar, entrava el sol per una banda i queda una foto quan la veus molt agradable.
Aquest concurs del Santiago Pinyol es va instituir l'any 2002 com a homenatge al fotògraf que havia immortalitzat sempre esdeveniments tant de Cerdanyola com de Ripollet. Tu vas conèixer, què tenia en Pinyol com a fotògraf?
Bueno, era un amant de la fotografia, una persona que se l'agafava la fotografia pues, amb un sentiment molt, molt important com es té que agafar normalment, no? La fotografia, de vegades per, la fotografia les agafes i les trates com semblen que siguin fills teus, no? Les trates amb un carinyo, però potser que està al costat no veu el mateix, no? Però tu la veus d'aquella manera, però el Pinyol, esclar, quan parlava de les seves fotografies i tal, et feia una explicació amb un sentiment que veies que ho sentia, no? Que la sentia, aquella fotografia. I era una persona, pues, que li agradava pues, molt la fotografia. Era pràcticament pues, tot el seu temps lliure el dedicava a la fotografia.
Tu ets hostaler de professió, però abans em deies que la fotografia és com una manera de viure.
Sí. Vull dir, una cosa és la professió i l'altra l'afició, però vull dir que la fotografia pues, és de vegades portes al cap ja com vas pel carrer i tal, veus imatges que una altra persona no les veuria, no? I és perquè amb el cop del temps t'has acostumat a veure imatges, a veure la fotografia. Per exemple, quan vas a fer reportatge ja tens una intuïció que abans que passi el fet ja ho veuràs que passarà el fet, no? I és allò quan dius, hosti, quina instantània agafar, però és perquè has anat seguint l'escena i has vist que podria acabar per allà. I és una manera de bueno, en fi, d'omplir els ratos lliures, com els que els agrada poder anar a jugar a tenis, o els que agrada poder anar en bicicleta, o els que agrada pintar, pues això és una altra afició d'aquestes, i clar, quan te l'agafes amb molta força, pues és quan aconsegueixes pues, premis i coses d'aquestes.
Perquè d'això ja no en podem dir hobby, direm passió, o què en direm?
No, home, es diu hobby per dir alguna cosa.
No,
però vull dir que esclar, de vegades hi perds més hores que treballant, no? I bueno, i t'agrada, no? És una cosa que la necessites, pràcticament.
Com va néixer aquesta passió per la fotografia?
Bueno, aquí pues, a l'agrupació de Saranyola, jo me'n recordo quan devia tindre pues, així 20 i pico d'anys, anava a l'escola industrial i anava amb un company que estàvem fent mestria aquell temps, que és el Miquel Alba, que és un fotògraf del poble, i va portar unes fotos allà a l'escola, i es van tamany de 30x40 i tal, i jo no havia vist mai unes fotos d'aquell tamany, no? M'ha impressionat, dic, hosti, d'on foteu aquestes fotos i tal, no? Mira, que hi ha una agrupació, que tal, que qual, i va ser quan vaig entrar a l'OCC. I vaig entrar al poder i ja vaig començar a viure aquest món, no?
Quant de temps portes en aquesta entitat? Doncs
pues de portar ja 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, perquè fa uns quants em van donar la medalla de plata que donen els 25 anys, doncs pues vaig entrar al 97, doncs serà 21 anys.
Un reconeixement?
Ai, 21 anys, 31 anys.
Un reconeixement que no només és de la teva estada, sinó també de la teva tasca. Perquè tu no has treballat també molt per la FOCER, no?
Sí, vaig estar quasi uns 17 anys que em vaig dedicar més a l'entitat que a fer fotografia. Vaig estar 5 anys president i després pues, em dedicava a moltes tasques, principalment al principi de tot pues, va ser organitzar-la una mica com ara ha anat evolucionant, no? Després va entrar el Jaume Badia, que jo crec que és el millor president que potser ha tingut l'entitat i que tindrà, no? Perquè és una persona que la fa pujar bueno, el màxim que pot arribar a una entitat.
Mm-hmm. Per aquells que no coneguin l'agrupació Fotocine, Cerdanyola-Ripollet, explica'ns una miqueta quina és la tasca que desenvolupa.
Bueno, desenvolupa moltes tasques, no? De tot tipus. De fet, pues, organitzar els concursos, d'organitzar una cosa molt important que també s'està fent i sembla que estigui una mica que no es coneixi, és el MIR, que en diem el museu, que s'han recollit més de 5.000 fotografies i les tenim allà pues, esperant que alguna entitat del poble, l'Ajuntament, o així ens dediquin pues, una sala. Ja hi havia un projecte, però no s'ha tirat endavant, i és clar, és una cosa molt important que es fa. Però a part d'això pues, es fan cursets, es fa de tot. Vull dir, tot el que pugui necessitar un aficionat a la fotografia, allà pues, ho pot trobar.
Parlem de la teva tasca com a fotògraf, tu n'has fet moltíssimes exposicions. En destaca una que podem veure també a la web de la FOCER, que és la de motos. Aquesta és una altra de les teves passions?
No. Les motos va ser casualitat, va ser aquí a Ripollet que fan aquesta concentració de moteros. Un dematí que vaig passar per aquí, perquè em vaig dedicar a fotografiar les motos, a detalls i tal, i d'aquí va sortir una exposició.
Déu-n'hi-do el resultat, per això.
Sí, però la que més temps hi he dedicat ha sigut una que tinc de París.
Uh-huh.
Pues, aquesta és la que més temps hi he dedicat. Ah, n'he fet diverses exposicions i he fet una també de cartes i flors, una altra de cavalls, tinc diverses.
N'estàs preparant alguna ara mateix?
No, estic fent una, vull fer, no una, diverses, però de totes les fotos sueltes, per exemple, pues, si he fet retrato, pues, juntat tota una col·lecció de retratos, si he fet paisatge, juntat tot, perquè tinc moltes sueltes, però encara si la junta puc fer exposicions de diferents temes, de bodegons, de retrato, de paisatge, perquè a mi la fotografia m'ha agradat tocar tots els temes. No especialitzar-me en un, sinó que tocar tots els temes, perquè crec que un fotògraf, quan és més complet, és quan toca tots els temes.
A més, la teva passió per la fotografia t'ha portat també a editar un llibre amb l'historiador Ramon Martos. Això, com ha anat aquesta experiència?
Bueno, això és una altra història que no... que dintre la fotografia jo, en aquest cas, l'únic que vaig fer va ser anar per les cases i recollir fotos antigues. O sigui que no, la meva tasca com a fotògraf no va ser en aquest cas, no? La idea que vam tindre amb el Ramon és que, esclar, com estàvem veient que el nostre poble estava desapareixent, no desaparegut, perquè si es mira el llibre es veurà que Ripollet d'abans, com era el llibre, no té res a veure a com és ara, perquè no, pràcticament Ripollet ha desaparegut i de com jo era jove, però la idea era fer un llibre en el qual la gent veiés com era Ripollet fos fa 30 o 40 anys o 50 anys. Després la foto més antiga que vam trobar va ser el 1897, i vam acabar el 1987, no? Per això diem 100 anys de història gràfica. Vull dir, el que vam intentar és que el que agafi aquest llibre vegi com era Ripollet abans i com és ara.
Mm-hmm. Continues fotografiant la realitat local?
No. Perquè hi ha altra gent que ho fa i bueno, no la fotografio.
Què t'interessa a nivell fotogràfic de Ripollet? Quins indrets t'agraden per fotografiar?
Algun que pugui veure algun paisatge que sigui una mica maco, que és bastant complicat. Tinc una exposició de Ripollet, de feta, que no ha sortit a la llum, que és fotografies dels anys 80 que vaig fer. I tinc una exposició d'unes 40 fotografies on es veu Ripollet abans de venir el canvi. Per exemple, està fotografiat els pinatons, que encara es veuen els pastors per allà pasturant, es veuen cavalls, en fi, carrers de Ripollet, pues, que no havien sofert la d'això. I és una exposició que la tinc feta i, no sé, tard o d'hora, pues, o faré un llibre d'aquestes fotos o faré una exposició.
A nivell familiar és difícil allò de ser fotògraf tan reconegut, perquè, clar, no et deixen gaudir de les festes familiars, o sí?
Sí, no.
No és allò d'encarregar-te sempre les fotos de tot el que està a la família?
Ah, no hi ha problema. Pare, home, les tiro i normalment pues, m'agrada fer-les, no? Vull dir que no,
no suposa cap problema, no? La fotografia ha canviat molt, portes molts anys fent fotos. A nivell tècnic, tu suposo que també has anat evolucionant, no?
A la força. Vull dir, després d'estar 30 anys tocant la fotografia analògica i quan ja et dominaves i tenies un cert domini, uns certs coneixements ja molt avançats, doncs pues et trobes que de cop i volta surt el digital i tot el que hi tens de començar de zero. Tot el que sabia no et serveix per res, ni et serveixen els aparells, ni et serveixen les màquines que tenies de fotografiar, que amb els anys jo havia fet un equip molt important, de màquines de mitjà format, clar. I ara pues, he tingut de començar pràcticament de zero una altra vegada. I bueno, l'avantatge és que avui en dia amb la tecnologia que hi ha i amb el Photoshop pues, pots fer coses a les fotografies que abans no podies fer-ho analògicament perquè era impossible, no? Ara, per exemple, fer una fotografia i pel mig et surt un cable o et surt algo que no et molesta, doncs pues, agafes i ho treus i quedes tan tranquil, no? Abans era més complicat. I després, clar, la fotografia, per exemple, jo, com ve la fotografia, doncs, no m'agrada tampoc, sempre la tinc que tocar, perquè tinc que portar-hi alguna cosa de meu. vull dir, ja la fotografia l'has feta, t'ha servit de la màquina per tirar-la, però després la tens que manipular. Manipules i tens que pujar els colors, i tens que d'això, de posar-hi unes boires, en fi, la treballes perquè quedi una fotografia com tu vols o més agradat que fos, no? I com que de vegades vas a fer un paisatge o fas un retrat o fas qualsevol tipus de fotografia que no és el que tu voldries, doncs avui en dia amb el Photoshop doncs, tens la possibilitat de poder-la manipular i clar, els puristes diuen que això no és fotografia, però clar, la fotografia té molts camps. Després, doncs, el que vulgui fer un paisatge intacte i no toca res, doncs està molt bé. Però vull dir, després hi ha altres que el fan servir a la fotografia creativa o fan servir-la per el que ells volen. Vull dir, té molts camps la fotografia, no pots dir que una és millor que l'altra i que això no és fotografia o no és fotografia. Vull dir, aquí pues, hi ha una discussió eterna, però bueno.
Sí. Ho és per tot, no? Quins consells donaries a algú que vulgui aprendre a fer fotografia?
Bueno, el principal consell és que li agradés. I després que el més important és que s'apuntés amb una entitat fotogràfica perquè allà es trobarà una pila de companys i es trobarà que parlen un idioma molt diferent al que potser pugui trobar-se al carrer, no? I a mica en mica pues, anirà veient la fotografia d'una altra manera, vaig a un altre punt de vista i és quan començarà pues, a treballar-la i a tirar-la i a fer fotografia pues, amb un caire diferent a com ho veu millor la gent del carrer.
Doncs són uns consells dels quals prenem nota. Moltíssimes gràcies al Joan Mimó, que doncs, és el guanyador del primer premi d'aquest concurs Santiago Pinyol d'enguany. Gràcies per haver-vos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. I recordem a tots aquells que vulguin veure aquestes magnífiques fotografies que ho poden fer al vestíbul del Centre Cultural.
Esteu escoltant Info.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 21 de novembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, per en Fina Ricard, Laia Prats i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui els deixem amb una sardana amb motiu del 33è aniversari de Ripollet Sardanista. Es tracta del bolero Cuando vuelva a tu lado a ritme de sardana, interpretat per la Copla Mediterrània. Gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.